S'hi posen els del Barça a jugar a RAC1 amb aquest partit de Champions i tornem, per tant, dimecres. Bona nit. Tantes coses a dir.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dilluns 6 de novembre del 2023. Arrenca una setmana Champions que pot ser decisiva pel Barça. Decisiva perquè si demà l'equip de Xavi suma un punt contra el Shakhtar Donetsk a Hamburg, es classificarà matemàticament pels vuitens de final. Veurem si al final serà com a primer o com a segon, però demà podria fer el primer pas Xavi Hernández i el Barça de ser els vuitens de final. Quan obrim tertúlia, connectarem amb les nostres enviades especials a Hamburg, la Marta Ramon i la Laia Coll, i sentirem tot el que han dit avui a la prèvia tant Xavi com Koundé, que ha estat l'encarregat de parlar davant dels mitjans de comunicació. Fora de la Champions, avui hem de parlar del Girona, que ha tret pit del seu lideratge en solitari de primera divisió. El club ja es marca obertament l'objectiu de lluitar per entrar a Europa, com no podia ser d'altra manera. 31 punts en 12 jornades, això vol dir virtualment salvat, i ara en pensar en objectius molt més ambiciosos. I a més, l'Espanyol ha presentat avui Luis Miguel Ramis com a nou entrenador, en una roda de premsa que ha estat realment tensa amb el director esportiu Frank Garagarza, havent de respondre preguntes incòmodes sobre el perquè de la destitució inesperada i sorprenent ahir de Luis García. Més tard ho repassarem i a més descobrirem com és el nou tècnic blanc i blau amb un futbolista català que va tenir Luis Miguel Ramis quan era entrenador del Tenerife fa unes temporades. Avui al Tu Diràs hem quedat amb Ramon Folk per parlar de Ramis. Aquest serà el menú principal del Tu Diràs d'avui, però abans, com cada dilluns, hem d'obrir el nostre consell. El consell del Tu Diràs. Ja tenim per aquí el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. I l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
Com esteu? Ha anat bé el cap de setmana?
Molt bé.
Sí?
Sí,
ha anat bé.
Sí, sí.
Santi ve de gala avui, perquè fa uns minuts estava a l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona presentant la tercera edició de la gala del futbol femení. Com ha anat? He vist imatges? Espectacular, no?
Sí, a veure, dues conclusions. El desenvolupament del futbol femení ha estat espectacular. O sigui, ha estat brutal amb els darrers anys, no? Comentàvem, per exemple, que el primer partit de futbol femení es va fer el 1895 i va haver, per exemple, una crònica lamentable d'un cronista del Harrow's Express que va dir, que deia, imagina't, d'aquella època, el castigades que hi eren les dones. Va dir, era molt breu, però va dir: ahir les dones del British Ladies Football Club van jugar el primer partit de futbol femení en públic. Punt. Esperem que sigui l'últim.
Hòstia.
O sigui, imagina't de l'època que estàvem parlant. O sigui, aquesta era la impresentable crònica de... I el 1921 la Federació Anglesa va prohibir el futbol femení. Fins al 1969.
Que el va recuperar.
O sigui, va estar 50 anys. 50 anys sense jugar a futbol femení. O sigui, la lluita, l'esforç, la reivindicació que del futbol femení avui està vivint una etapa brutal. I la segona conclusió és la força del Barça com referent.
Sí, sí.
Com referent al món. O sigui, en el món del futbol femení, la força del Barça és brutal. O sigui, aquesta sensació de ser el referent mundial i d'estar davant de segurament el millor equip de la història torna a passar.
Heu tingut Aitana, he vist, bon matí, no?
Sí, Aitana, Rolfo
Patrick Harro, hi havia,
sí. I sí, després jugadora del Madrid, de l'Atlético, la noruega, l'única Bueno, una de les poques presidentes d'una federació de futbol, que és la Federació Noruega, com llegenda, que havia estat una jugadora extraordinària. Sí, sí, 8 premis, és una foto molt bona.
Hi ha anat el Roger Saperes, després sentirem algunes de les jugadores i també algunes de les protagonistes, perquè sempre hi havia Montse Tomé, seleccionadora espanyola femenina, no?, que ha parlat de la possible convocatòria en un futur de Patrick Jarro o de Mapi León, no?, que tornin a la selecció espanyola, o Amanda Gutiérrez, del sindicat FUTPRO, que també s'ha referit al cas que hi ha obert, no?, de Luis Rubiales contra Jennifer Hermoso. Doncs després ho repassarem. Estan molt bé, vist imatges i m'ha agradat molt la catifa vermella i tots els convidats i convidades que hi havia. Sí, senyor. Per cert, t'he de dir que aquests dies tenim un gran regal pels nostres oients que lliga també amb Mundo Deportivo. I és que regalarem, estigueu atents, ja t'ho diràs, una samarreta exclusiva de la Jean Boen número 100. 100 edicions d'aquesta cursa mítica. Es fa el 26 de novembre a Barcelona. La gent es pot inscriure, no?
Sí, sí.
Encara hi ha inscripcions.
Esperem batre el rècord d'inscrits. Sobre uns, si superem, estem sobre els 17.000 o superem els 17.000, serà un rècord. Animo la gent que si siguin aquestes dues setmanes pràcticament que queden per poder batre en els 100 anys. És una carrera històrica i córrer a més a l'edició 100, jo crec que és sensacional per tothom.
I la samarreta és preciosa, insisteixo que en aquests pròxims dies aquí al Tudirà sortejarem alguna d'aquestes samarretes úniques de l'edició 100 de la Jean Boen, tant l'edició masculina com la femenina. Si tenim Mas Antoni, ja ho saps, la Jean Boen.
Jo l'he corregut, la Jean Boen.
Oh, sí?
En altres èpoques, sí, sí. Sí, sí.
Són 10 quilòmetres, no, per Barcelona?
Sí, és una cursa, home, has d'estar entrenat, però vull dir, no és...
Jo vaig fer la de 5.
Ni tan sols una mitja, vull dir que no, molt bé.
Sí. Que bé, doncs mira.
Tu vas començar a córrer als 45 anys, i la primera carrera que vas fer, la Jean Boen, vaig tenir que muntar una de 5. No, la primera que vaig córrer va ser de 10. Després vaig muntar una de 5. Però la de 10, vaig córrer la de 10 i va ser tremendo, perquè era la primera vegada que corria. I aleshores, tota la vegada d'això va ser sublici. Llavors, quan arribo ja abans del carrer Lleida, arribo ja, dic, no puc més. Dic, és que no puc més. I em sento. Hi ha un banc, i em sento. I dic, fora, m'és igual. I em sento. I aleshores ve un tio darrere, m'agafa del braç i diu, no, ara no, m'empeita,
i vas arribar.
I llavors pugem, i queda la recta, i la recta ple de públic, i l'speaker diu, bueno, veiem ara dos corredors que ens dedicaran un sprint. I bueno, no falta això. I el tio m'ajuda a pujar, i a més encara li fotré un sprint. Bueno, fotem, no?
Jo la vegada que vaig córrer, després vaig saber, perquè em van dur, que el temps de pas dels 5 quilòmetres era exactament el mateix que el temps de pas dels segons 5 quilòmetres.
Molt bé, això vol dir.
Sí, o sigui, era tan conscient que no podia cremar les meves forces al començament de la cursa, allò sortint,
vas guardar,
allò saludant i dient, bueno, estic menjant la Gran Via. No, sí, vaig anar fent, i vaig fer exactament el mateix temps en el primer i el segon tram.
Que bé. Doncs mira, 26 de novembre, si voleu, apunteu-vos a la Jean Boen número 100.
Sobre el que dèiem de les dones i el sí, futbol, no? un apunt molt ràpid històric. El futbol retrat la lluita de les dones al segle XX per exemple, tenir dret a vot i tantes altres coses. Penseu una cosa, el Barça va ser fundat el 1899. Fins al 1913, és a dir, ara fa 110 anys, no va permetre inscriure la primera dona com a sòcia, Adelmira Calbató. Fins al 1913.
Imagina't, com han canviat les coses, afortunadament.
Sí, però fixa't, el 2019, la samarreta més venuda en una temporada de la història de Nike va ser la dels Estats Units femenina del Mundial. O sigui, és una samarreta de futbol femení.
Imagina't. Bé, 10:38, arrencarem, avui hem començat amb les batalletes, ja està bé, amb les anècdotes del Consell, ens agrada, això
aquesta
també.
Aquesta era bastant batalleta, eh?
Sí, però està bé.
Tant la seva com la meva.
Però és bona, ens agrada. Ara sí, anem a la teca. M'agradaria que avui al Consell tractéssim tres punts del cap de setmana, que crec que són imprescindibles. I és la jornada tan estranya de Lliga que hem tingut, tant pel Barça, com pel Madrid, com pel Girona. I començarem pel Barça.
Tres puntos muy, muy importantes, después de venir de un partido que perdimos el clásico jugando bien, era muy importante sumar los tres puntos. Sabíamos que iba a ser muy difícil esta cancha. Ellos jugaron muy bien, la verdad, un gran equipo, la Real Sociedad, por eso está en Champions, haciendo un gran trabajo. A nosotros nos costó mucho salir de atrás. Ellos presionaron muy bien, la verdad que el primer tiempo no jugamos bien, Después segundo tiempo un poco mejor y bueno, pudimos encontrar el gol al final. Contento por la victoria, contento por los tres puntos, contento por ayudar al equipo con un gol. Estaba en el debe esta temporada pasada también metí solo uno, es algo que tengo que seguir, porque la verdad que ayudo mucho al equipo a nivel ofensivo, de arriba, ¿no? Cuando voy al ataque, contento porque llego primero, ojalá que puedan venir más, pero lo más importante, los tres puntos.
Araujo, després de la victòria agònica, patida, in extremis del Barça al Real Arena. Qui ens havia de dir que la jornada acabaria així, Antoni, al minut 89, no?, del partit del Barça?
Bueno, ja és un esport de risc al que comencem a estar acostumats, és a dir que... Bueno, benvinguts a aquest nou Barça, en el que tu passes un calvari durant tot el partit, perquè clar, Araujo acaba de dir en la primera parte no jugamos bien, no, perdón, no jugamos, o sigui, no, ni bien ni mal, o sigui, va ser exactament el començament del partit igual que el del Granada. Serveix al Barça, et roben la pilota i et fan una acció de gol que en el cas de Granada va entrar, en aquesta no va entrar, però després en els tres primers minuts... Haguessin pogut fer tres gols, sí, la Real Societat. Sí. Per favor,
grogui.
Però què és això? Però només començar, o sigui, impresentable. Crec, no sé quin qualificatiu va fer servir Xavi a la roda de premsa, no sé si va dir intolerable, inacceptable o inadmissible. Diu, el començament va dir ha sigut no sé què. Em consta que per Xavi i pel seu entorn el futbol els hi va donar dissabte a Sant Sebastià el que no els va donar l'altre cap de setmana contra el Madrid. Mireu-t'ho així, a les meves èpoques, els partits horrorosos, el Barça els perdia per 3-0, i aquest el va guanyar, de manera immerescuda, pel joc, però el va guanyar. I com deia avui el Santi, després ve el Madrid i empata, doncs és una victòria de 5 punts.
Sí, sí, s'ha de mirar així, no?, el resultadisme ara mateix, no?, perquè
sí,
poca cosa més.
Sí, d'acord amb tot el que ha comentat el Toni. Sí que és veritat que jo em quedo amb els 10 últims minuts. Crec que l'entrada de Pedri millora el que és a l'equip, al mig del camp. Crec que el gol és un gol esplèndid, és sí, sensacional. El Gundogan, la passada que fa i el remat d'Araujo em sembla sensacional. Fixa't que l'Imanol fins i tot acaba el partit i dient, sí, hem jugat molt bé, però per què ens serveix?
Molt interessant, no? També l'Imanol. Enfadat.
I a més, dient això, i a més dient que com és possible que defensen malament els darrers minuts, no? I el Barça aprofita aquests darrers minuts. O sigui, és el Barça del caràcter aquest de final, no? I no és la darrera vegada que guanya un partit amb els últims minuts. Sí que és cert que s'enceta normalment amb això, el món aquest del romanticisme i el resultadisme, i tot això. Home, sí, però a veure, qui es canvia? Sí, vale. I qui es canvia? O sigui, qui diu, no, escolta, jo prefereixo jugar com la Real Societat i perdre que no acabar guanyant a...
Però jugant així el Barça no guanyarà la Lliga, bueno, i evidentment el fotran fora d'Europa a vuitens de final.
Sí, però va fer una hora sensacional, molt ben jugada amb el Madrid, i mira com va acabar. O sigui, diguéssim, clar, o sigui, qui es canvia?
No, és que no has de jugar una hora sensacional amb el Madrid, 90 minuts sensacionals amb el Madrid.
Però aleshores tu et canvies, tu prefereixes jugar...
No,
com la Real Societat i perdre.
El que t'estic dient és que no. el teu plantejament no és falaç.
No, bueno, com l'altre.
No,
com l'altre, no, com el de dir, no, és que hem de jugar bé per guanyar.
No es tracta de jugar bé i perdre o jugar malament i guanyar. Es tracta que jugant així de malament, de cada 10 partits guanyaràs el de l'altre dia, no en guanyaràs gaires més.
Bueno, escolta, a veure, el Dream Team s'aixeca com s'aixeca el Dream Team? Amb un gol de Vaquero a Kaiserslautern. Amb un partit, de fas. No, com s'aixeca el millor Barça de la història? No, com s'aixeca... No, com s'aixeca el millor Barça de la història? A Stamford Bridge, en un partit lamentable. O sigui, sempre hi ha partits lamentables. I el que és gran dels partits lamentables, en el que hi ha... què significa? És que no hi ha ningú que es pugui superar. Doncs clar, pot haver partits que algú ens superi. Quan algú ens supera, el que hem de fer és saber adaptar-nos.
No, si escolta, si jugant malament vam guanyar, doncs en el futur les coses només poden anar millor, però a base de partits lamentables no guanyes títols. I el Barça aquesta temporada en porta uns quants. No, o sigui, que et recordo que estaven perdent 0-2 contra el Celta Montjuïc quan faltaven 10 minuts. Esclar, vull dir... I Granada, no t'explico, el començament de partit que va ser calcadet. Esclar, així, molt lluny, el Barça no arribarà, i això els primers que ho saben són ells.
Bueno, però és que l'any passat estàvem dient... coses semblants, a l'1-0, és que no juguem bé, és que clar, guanyem, i, però no, no, però no juguem bé. Bueno, juguem bé, va guanyar la Lliga.
Jo crec que la gràcia és trobar l'equilibri, no?, entre intentar millorar el joc. Jo crec que Xavi té ganes de poder tenir ja tota la plantilla disponible i poder posar en pràctica un futbol que sigui una mica més tranquil, fins i tot pel cor dels aficionats, perquè és un patiment constant veure aquest Barça actualment. Ara, és veritat que quan no jugues bé, has de saber guanyar aquest tipus de partit. Jo crec que has de trobar l'equilibri, no?, entre jugar una mica millor, perquè si no, no et donarà, no t'alcançarà, no? Però també, a mi m'agrada que aquest Barça resistent, de fe, existeixi, no? Potser abans això no passava. Abans, si no jugaves bé, potser perdies,
No, el Barça, exacte, vull dir, sortia apallissat, sí, sempre.
Sí. Bé, a veure com va, a veure si contra el Shakhtar fa la feina, passa 8 temps de final, i a veure si veiem una millor versió del Barça contra l'Alavés, perquè és
la
veritat...
La recuperació de Pedri, de Jong, i no, la recuperació de...
Tot això ha d'ajudar, home.
Jo crec que això és important.
Estic amb tu, aquells 20 minuts de Pedri, ja li veus... Quina meravella al mig del camp, no?
Jo avui dec de Nil, el dia que porta la contra, francament, pobre Pedri, estava despistadíssim.
Sí, però, no, però quan estava tocava la pilota... Havia
un parell de pilotes que normalment no hauria perdut. Ara,
jo vaig veure un to de mig del camp millor, eh? La veritat.
Però és que veníem...
Bueno, veníem d'on veníem.
També de tots els canvis, perquè clar, no va ser només aquest, no? O sigui, és veritat que el Barça millora, al final...
Va posar tot el ferro.
Però clar, millora... segurament pels canvis.
Sí, sí.
O sigui, perquè... A diferència del clàssic.
Clar.
Sí, per exemple.
A diferència.
I després sí. em va interessar
que
molt...
Que millores al Madrid.
Sí.
I em va interessar molt, clar, què els hi deu haver dit a la mitja part, no? I que digués que sense pujar el to ni sense crispar-se, els hi van a preguntar un per un, una pregunta demolidora, eh? Estàs cansat? Perquè estàs... els que estiguin cansats que aixequin
la mà.
I els canviem, no passa res.
Saps posar-los,
no?,
contra la paret, Toni?
Jo, en fi, ho vaig trobar bastant fi de part de Xavi.
Sí, però... I què els hi diu abans del partit? Està bé. Sí, està bé el que els hi diu a la mitja part, però abans del partit, què els hi diu? Perquè surtin com surtin.
Doncs,
perquè també estaria bé saber què els hi diu.
És que aquesta
perquè,
és la...
O sigui, no, és que portem 25 minuts sense intensitat. Bueno, ja, però... o sigui, tota la setmana hem estat preparant,
que, sí.
O bueno, els dos dies abans, però el que sigui, hem estat preparant precisament això. Llavors, quan surten, o sigui, vale, els 15 primers, 10 minuts, els 10 primers... suposo que estan amb el que els ha dit l'entrenador,
no,
perquè no pot ser que la mitja part tot el que digui funcioni i abans no funcioni
el
res.
El més preocupant és que un dels problemes que va tenir el Barça és que no podia sortir amb la pilota jugada. Mm. La pressió de la Real no, era insuperable durant 45 minuts. I diu a la roda de premsa, diu, no, si això és el que hem estat treballant tota la setmana, una setmana que, a més, no van tenir partit entre setmana i, per tant, van poder dedicar-se a entrenar el que van voler.
Se'ls va donar dos dies de festa, va, dilluns i març, i van començar dimecres, sí.
Doncs el que més treballen resulta que és el que pitjor surt. O sigui, és com bastant al·lucinant.
Sí.
Bueno, per això penso que ara això només pot tenir marge de millora. I escolta, si penses que estàs a dos punts del Madrid, ep, hi ha quatre del Girona, doncs la vida és diferent.
Ara parlarem del Girona, que aquest sí que juga bé i és el sorprenent líder de primera després de 12 jornades. Abans, un detall, ho he vist avui a El Dia Després, a Movistar Plus. Han trobat la xuleta d'Íñigo Martínez, que li dona. Íñigo Martínez va dir després, diu, no sabia lo que ponia. A veure, han obert allà, van anar a buscar a la cantonada del Real Arena, van anar a buscar el paper, el van desenvolupar, la van obrir, i era molt senzill el que posava. Íñigo, segunda zona, en un córner, no? Marcar la segunda zona del córner, i llavors posava Koundé amb un jugador, no sé qui era, posava Koundé, Guió i Zubimendi o Zubeldia, Balde, no sé qui, i Cancelo, Bryce. O sigui, només posava aquestes tres indicacions, i l'Íñigo es va despistar, no sé què ponia. M'ha fet molta gràcia perquè això li dona realisme al futbol, no? Des de la banqueta li van donar a Íñigo els marcatges en un córner, i ell va intentar transmetre'ls, però no va acabar.
És sensacional que a l'època de la màxima tecnologia
ens comuniquem
així, em sembla...
És brutal.
Sí, és brutal.
A veure, va, una pausa, res, dos minuts, i parlem del Girona i del Madrid, que van ser els altres protagonistes d'aquesta jornada.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Aprofita-ho ara. Els Lion Days continuen fins al 12 de novembre. Inscriu-t'hi ja a Peugeot.es.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis. 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
RAC 1. RAC 1 i Microbank presenten el RAC 1 de Pensada. Catalunya és terra d'emprenedors? Dissabte, 11 de novembre, de 5 a 6 de la tarda, un programa sobre ser emprenedor al nostre país en el marc de les actuals condicions econòmiques i socials. Amb Montse Martí.
Coincidint amb la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, parlarem amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Com se senten al nostre país? Quines facilitats i entrebancs es troben per tirar endavant un negoci?
Dissabte, 11 de novembre, a les 5 de la tarda, al RAC 1 de Pensar, amb Montse Martí.
RAC 1. Tots som
amb el suport de Microbank. El consell del tu diràs.
Aquí seguim, 9 minuts i les 11, amb Santi Nolla, amb Antoni Bassas, parlant d'aquesta jornada de Lliga tan estranya que hem viscut aquest cap de setmana, amb aquesta victòria agònica del Barça, que al final ha acabat sent boníssima pel conjunt blaugrana. Però és que qui millor li han anat les coses ha estat el Girona, que va guanyar dissabte a Pamplona i és el nou líder en solitari.
Ja toca començar a parlar d'altres coses. Jo crec que estem a un punt en el que tenim una il·lusió, que és intentar ara lluitar per tot el que puguem, no? I sobretot per mi la paraula tot el que puguem és intentar estar entre els sis primers.
Quan parles entre els sis primers vols dir o Champions o Europa League, evidentment.
Sí, nosaltres ara penso que estem en aquest nivell.
És Quique Cárcel, director esportiu, aquest matí al Món a RAC1 amb el Basté, dient que han d'estar ja entre els sis primers. Obertament, el Girona diu que ha d'intentar lluitar per anar a Europa la temporada vinent. La pregunta que us vull fer és: pot guanyar la Lliga, el Girona, o no? O encara és molt d'hora per plantejar aquest debat.
Fer un Leicester.
Fer un Leicester, el 2016-17.
Aquest senyor no em deixarà mentir. Què posa aquí?
Leicester. Sí.
És que m'hem recordat...
Va millor que el Leicester a la jornada 12 d'aquell Leicester, el Girona.
És a dir, quan tu has dit, tu creieu que podeu jugar a Europa? Bueno, i per què no pot guanyar la Lliga, el Girona? Per què no la pot guanyar? Home, perquè hi ha el Barça i el Madrid, d'acord, no? I ho estem dient, el Barça només pot millorar, per dir-ho així. I el Madrid ja sabem que va amb poc. De fet, els va guanyar a Montilivi, però a part d'això, en poc pot guanyar una Lliga o una Champions, fins i tot, sobretot una Champions. Ara, per què no la pot guanyar? I me'n recordo de Leicester, perquè aquella temporada, la 2015-2016...
15-16 o 16-17, ja no recordo, sí? 15-16.
15-16.
Sí, pot ser.
Va haver-hi un seguidor de Leicester que al començar la temporada va apostar guanyarem.
Ola, sí.
I crec que pagaven, per cada lliure te'n pagaven 500, no?
15-16, sí, tens raó.
I a mitjan de la temporada, la casa d'apostes, quan veu que el Leicester guanyarà, diu, escolti una cosa, diu, li compro l'aposta i tal. I l'home la va comprar, la va vendre, diguéssim.
Per un bon preu, espero.
Bueno, per un preu, sí, esclar, va treure molts diners, però menys dels que hauria tret si hagués aguantat l'aposta. Per tant, jo amb el cap t'haig de dir, jo no crec que el Girona guanyi la Lliga, però si jo fos soci del Girona i hagués apostat, t'asseguro que mantenia l'aposta.
És molt difícil mantenir aquest ritme, perquè hem vist moltes vegades Sevilles, Valències, no?, que han estat allà dalt, i últimament només l'Atlético ha aconseguit mantenir-se allà dalt i guanyar la Lliga.
Està jugant molt bé a futbol. I la veritat, jugar al futbol, jo vaig llegir una entrevista...
Per tant, quan jugues bé futbol...
Sí, no sempre. No sempre.
No sempre.
No, sempre. No, però ara t'explicaré. Vaig llegir una entrevista a Mitchell. I aleshores, quan patia, quan estava patint...
Fa dos anys estaven patint a segona.
I aleshores vaig llegir que era el diari de Girona, crec que era. I l'entrevista era molt bona i ell deia... A veure, li he dit als jugadors que ens oblidéssim del tema aquest de la possessió inocua, eh? O sigui, nosaltres el que hem de fer quan tinguin la pilota és ser més verticals. I aquest Girona és més vertical. O sigui, el que ha aconseguit és la verticalitat. O sigui, aquest és un Girona amb el Savinho molt vertical, amb el darrer quart de porteria, és molt vertical. O sigui, no està jugant a la possessió per tenir-la, sinó que el que està fent és mirar d'anar a atacar la porteria contrària. Ara hi ha que veure si el Girona, que fins ara ha jugat per la permanència, ara passa a tenir un objectiu europeu. Això canvia. Això canvia la mentalitat, això canvia tot. Això hi ha que veure si amb un objectiu europeu resisteix. Hem de tenir en compte una altra qüestió, i és que jo crec que la temporada que ve pot haver 5 equips a Europa, perquè canvien la Champions, i depèn de com quedin amb els equips espanyols a Europa i tal, és possible que hi hagi un 5è. Clar, el Girona li porta, crec que 10 punts al 5è.
A l'Atlètic de Bilbao 10 punts, sí.
10 punts, o sigui, que és una distància potent. Ara, el que passa que ha de jugar, ara haurà de jugar per entrar a Europa.
Ara tindrà la pressió que tenen normalment Barça i Madrid, no?
Bueno, ara, realment, si ho penses, sentir l'himne de la Champions League a Montilivi, bueno, és que és la felicitat.
Sí, un Girona City seria espectacular.
Sí. Es podrien enfrontar, no? També, sí. Avui li preguntaven aquí si hi hauria problemes a Delfí Geli, no? Ahir havia el Via Lliure, si hi hauria problemes, i deia, no, el Salzburg i el Leipzig són del mateix propietari i estan competint a la Champions, no? En principi això no ha d'haver-hi problema. Bé, ja veurem què passa amb el Girona. Aquest dissabte, Rayo Girona, a Vallecas. Mitchell torna a casa seva. Partit especial, per Mitchell. A veure si el Girona continua amb aquesta ratxa, perquè ara mateix és el líder, amb 2 punts més que el Madrid i 4 més que el Barça. La tercera qüestió, d'avui al Consell del Tu Diràs. El Madrid i Vinicius.
Yo creo que Vinicius es un grandísimo jugador. Me encantaría hablar con él y decirle lo que yo pienso, lo que siento. Y una vez haya hablado con él y esto, os podría contar lo que yo pienso. No, como compañero de fútbol, porque creo que es un jugador que marca diferencias, muy buen jugador y que tendría que ser admirado en todos los campos. Y en algunas cosas, pues igual si cambiase su actitud, pues tendría más reconocimiento.
Si cambiase su actitud, tendría más reconocimiento. Es Carles Puyol, excapità del Barça, avui en un acte de pàdel. Què?
Doncs
xapó, el que ha dit.
Sí, molt bé, Carles Puyol. Evidentment, ara serà massacrat, o ja deu estar sent massacrat en aquests moments per això que acaba de dir, però, bueno, és que és una veritat com un temple. Vull dir, Vinicius, que està sent objecte d'insults racistes inacceptables, és també el protagonista d'unes actituds al camp xulesques amb els contraris, amb els àrbitres. A Montjuïc es va encarar amb una línia que l'haguessin hagut d'expulsar quan l'estava canviant, que fins i tot Ancelotti el va estirar de la màniga i se'l va endur a la banqueta. S'encara amb el públic i se'n riu del públic. I a més, jo crec que no està passant... No sé quantes llums pot tenir. Però l'altre dia, a la gala de la Pilota d'Or, li donen un premi. Crec que li van donar l'únic premi que no és per futbol.
El Sócrates.
Sinó és un premi,
diguéssim, valors.
Per mèrits, per valors.
Sócrates,
i aleshores li diu al presentador, tu estàs sent objecte d'atacs racistes i estaria bé que enviessis un missatge. I era el seu moment, havia d'enviar un missatge, no? I no s'ha ligut una altra cosa que diu, no, d'aquestes coses no en vull parlar, jo vull parlar de futbol. Però és que no estàs aquí per futbol, que és que t'estan premiant per una altra cosa. I a més representa que tu ets l'abanderat, tu ets, es va arribar a dir, la Rosa Parks espanyola, no? La Rosa Parks del futbol, és a dir, que amb ell canviaran les actituds a les graderies. Doncs jo crec que no té ell el comportament que el permet aguantar el pes d'aquest, diguéssim, encàrrec moral de demanar a les aficions que siguin conscients que al segle XXI no podem anar insultant a segons qui pel seu color de pell, no? I les seves actituds francament em molesten molt, de manera que no, com diu molt bé Carles Puyol, si canvies les seves actituds potser tindria l'admiració. Jo crec que no la té, només que dels madridistes.
I a més no l'ajuda en el seu rendiment esportiu, pel que estem veient. És que si no hi ha Bellingham, cau al Madrid, es va veure ahir. Si Bellingham es fa mal a l'espatlla, no està bé, qui fa els gols? Vinicius no hi és, està més pendent de protestar que una altra cosa.
Té tota la raó el Carles Puyol, que jo crec que ho diu de bon rotllo.
Sí. En positiu, no?
Ho diu en positiu, ho diu de bon rotllo. O sigui, no veig que ho digui per fer una crítica, ell ho diu de bon rotllo. El que no tindrà cap èxit. cap èxit.
No, ni un.
Si ja es pot reunir les vegades que vol, o si no tindrà cap èxit. No, no, a veure, segur que, el Madrid s'han reunit 10.000 vegades amb Vinícius, el mateix Ancelotti i el mateix club, segur que s'han reunit. Veure, el Carles té molt bona intenció i molt bon rotllo, però cap èxit tindria segur. Vaja, perquè no, això no es canvia.
Una pregunta sobre l'empat d'ahir del Madrid, que despulla una mica, no?, les seves mancances aquesta temporada, insisteixo, sense Bellingham, que feia tots els gols pràcticament i que ha salvat el Madrid moltes vegades a l'últim minut. Aquest Madrid no té massa més ara mateix, ara mateix. Us tranquil·litza de cara a la Lliga, en clau Barça o Girona, que el Madrid no sigui tan sòlid?
Jo no el veig malament, al Madrid. Jo el que el veig al Madrid és que no té nou. O sigui, el problema del Madrid és que no té nou i que el Bellingham el que ha fet és amagar el que el Madrid no té un nou. José Lu no és. José Lu és un jugador que millora Mariano per sortir les segones parts o coses d'aquestes, però és un Luc de Jong, o sigui, no és el nou del Madrid. El Madrid, al perdre Benzema i no cobrir la plaça de Benzema, ha perdut a un nou, i sense un nou és molt difícil guanyar títols grossos. Què ha passat? Que ha tingut a Bellingham, que ha cobert la baixa de la inexistència d'un nou esperant Mbappé, i el Madrid porta 2 anys esperant Mbappé i ara sense Benzema, i amb la sort que ha tingut que Bellingham ha fet una ficció, i quan Bellingham no està al nivell que s'espera, es nota.
Sí, estic molt d'acord amb això que ha dit el Santi. Per no repetir-me, només afegir la meva batalleta, no puc opinar gaire sobre el Madrid, perquè a la mitja part, quan vaig veure que estaven 0-0, vaig dir, jo no vull ser el culpable aquesta vegada, i per tant vaig apagar la tele i no vaig veure la segona part.
No,
vaig dir, no, home, perquè si la veia, vamos, ja sé què passa,
hauria passat,
i per tant no vaig veure la segona part.
Gràcies, Antoni.
I cap
gràcies.
A les... I vaig deixar,
a trucarem.
Vaig suposar que afegirien 25 minuts, no?, d'allò, hasta que marque el Madrid, i llavors cap a les 11 i 5 o així vaig entrar en una aplicació que tinc de marcador simultani i vaig veure FT, o Final Time,
Final Time.
Que el Madrid havia empatat.
Bé, no. I content, no, llavors?
Home, llavors me'n vaig anar a dormir, doncs, sí.
Una mica més satisfet. Sí? Demà, que el Barça farà la feina, que necessita un punt, sí, no? Demà, a Llamburg, el Barça farà la feina, sí, un puntet, sí. Esperem que sí, no?
I hi haurà rotacions i una mica de descans.
Suposo,
no?
Que, no, a veure si Pedri pot jugar, no?, d'inici o...
Pel que sabem, demà no, potser diumenge, pel que sabem. Però ara ens ho acabarà de confirmar la Marta Ramon, que té tots els detalls des d'Hamburg. Ara anirem cap allà amb les enviades especials. Per cert, avui fa 2 anys que el Barça va fitxar Xavi. Si us demano, de forma breu, com resumiríeu aquests 2 anys de Xavi?
Què? Bons.
Bons?
El que passa que ha dit a la roda de premsa que està a meitat de camí.
Sí, estic a meitat de camí de l'excel·lència que jo vull de futbol. Home. D'això que discutíem ara, de jugar millor. Ell està a meitat de camí.
No sé, a meitat de camí... Bueno,
queda un tros.
Ja, però vull dir, si els cicles els fem així... Sí, sí, o sigui, a veure, em sembla bé, però fem-ho per tots.
Sí, si fos un programa
fem-ho informat... Fem-ho per tots, no el fem només. Sí. Clar, vull dir, és que dona la sensació... Que el Barça és, no és el Barça, és Barcelona, està en obres permanents. O sigui, estem sempre en construcció. No, en construcció no. A veure, anem acabant les construccions,
No, jo tinc l'impressió, si el Barça fos un programa informàtic, no diria 50% instal·lat. En aquests moments, jo crec que estaríem 30, 35...
Encara quedaria.
40. Sense desmereixer una cosa, l'any passat va guanyar la Lliga,
I la Supercopa.
I amb, sí, no, no, i amb un equip, en fi, fet... una mica dels que s'anaven i els... O sigui...
També, ja sabem quins són els plaços, ja sap, per tothom, sí. Per tothom.
2 anys és mitja feina feta.
És mitja feina, per tothom.
Va. Però, en general, bons aquests 2 anys, amb tot el que ha passat,
fins
per
tu? Fins i tot notable, diria.
Va. Molt bé. Santi Nolla i Antoni Bassas.
Europa no tant.
Europa no tant, esperem que demà se solucioni per fi, després de 2 anys.
Veníem de la misèria més absoluta.
Jo no tinc ganes...
La misèria no. O sigui, a veure, no fotem. No veníem, de la misèria absoluta no. Veníem de semifinals, de no estar mai a l'Europa League, de jugar quarts de final, de passar sempre la ronda d'això. Veníem d'això.
De tenir Messi,
Però de venir això...
Ser eliminats de semifinals de manera lamentable.
A semifinals. Per 4-3, a semifinals.
Sí, però de manera lamentable.
De manera lamentable, un 4-3 és relatiu. 4-3.
Esperem que demà se solucioni o no? Esperem que demà se solucioni. Que després de 2 anys tinguem el Barça al bombo dels vuitens. Va, descanseu. Gràcies, Santi, Antoni. Fem una pausa i ara obrim tertúlia i seguim discutint sobre tot el que dona de si aquesta actualitat del Barça, que demà juga al camp del Shakhtar, Hamburg.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Allò de pèl i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Genboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a genboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantingui les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Ja has arribat. M'estan reclamant la comanda.
El GPS marca Agapito Méndez 28, però no hi ha ningú.
A Àlaba.
No, Àvila.
Ai, mare meva.
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Amb punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
39.775. 39775.
Sèrie
13013.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
11 i 6 minuts. Això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Si voleu el millor per al vostre projecte de construcció i reforma, heu de triar Obramat, perquè et garanteixen els preus més baixos, amb estoc sempre disponible, més de 20.000 productes de marques professionals i tots els oficis del sector en un mateix lloc. També pots fer la teva comanda a Obramat.es i rebre-la a la teva obra en 24 hores o recollir-la en només 2 hores. On compren els professionals? Doncs a Obramat. Com ens agrada aquesta sintonia de la Champions? Ja tenim per aquí el David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
Què tal, Aleix?
Bona nit.
Bona nit.
Tot bé?
Auriculars nous o què?
Sí, són xulos. Són
ja me'ls he posat i...
Són molt còmodes, t'aïllen.
I milloren la teva veu.
T'aïllen del so.
Sembla que tinguis bona veu,
eh? T'aïllen del so i si la fa millor la veu.
Està molt bé.
Ja tenim per aquí també el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Hola, hola, bona nit.
Què tal, Lluís? Tot bé?
Molt bé, molt bé.
M'alegro de veure-us. De seguida el subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo, que està pujant de la redacció. També per aquí a l'estudi de RAC1, el gran Roger Saperes. Hola, Sape.
Hola, què tal,
Pariser?
Bona nit.
A veure, ara sí,
hola.
Hola, què tal, Pariser? Ara sí, pam, pam, toc màgic, endavant. RAC1, Marta Ramon i Laia Coll. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Hola, Laia.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. A veure, primera informació de servei, temperatura a Hamburg.
Ostres, ara fa estona que no la mirem, però fa una rasca.
Uns 8 graus.
Que flipes.
Sí, fresqueta, 8 graus. Eh? O sigui, aneu ben abrigadetes, no?
Sí, sí, a més fa un ventet gèlid. Va. Sí, sí, és ple hivern.
Val, o sigui, demà escenes de fred, veurem.
Hamburg és ciutat d'Europa.
Sí, el que passa com que demà també és aquesta hora més aviat, a 6:45 de la tarda, doncs això també ajudarà. Però la veritat és que hem arribat a Hamburg i avui el Pou ens ha preguntat, diu, escolta, diu, ja que esteu allà, quina temperatura fa? I la Marta li ha dit ple hivern i jo he posat al grup, és una exagerada, no fa tan fred. I a mig matí, ja cap al migdia, ha hagut de rectificar i ha sigut un vin abrigat si no vols patir molt fred demà durant el partit.
Molt bé. Ara anem amb tota la teca. Abans, mira, teníem esport en directe, s'ha complet la jornada primera amb un Getafe 1 Cádiz 0, ha guanyat el Getafe de Bordalàs, esto es fútbol papá, 1-0 amb gol de Borja Mayoral. Amb aquesta victòria el Getafe, que per cert el Getafe estava amb 10, s'ha guanyat amb 10, amb gol de Borja Mayoral, Getafe escala fins a la 11a posició, amb 15 punts, zona mitja de la classificació, i en canvi el Cádiz queda a la zona baixa amb 10 punts a 3 del descens. A segona s'ha jugat el Saragossa 0 Oviedo 0, espectacle a la Romareda, i el millor partit de la nit era la Premier. Avui es tancava la jornada amb un Tottenham-Chelsea. El Tottenham, fins avui líder de la Premier, ha palmat a casa 1-4 amb el Chelsea de Pochettino, que estava fent una temporada realment lamentable i que estava a la zona baixa de la classificació.
Doncs ja he vist la primera part.
No s'ha acabat.
La primera part brutal.
Estan al minut 100 encara, minut 100, 10 d'afegit. Uh-huh. 1-4, ha guanyat el Chelsea, que ha començat perdent, o sigui, començava guanyant el Tottenham, i després ha acabat remuntant 1-4, el Chelsea de Pochettino. Això vol dir que el City de Guardiola és el nou líder de la Premier després d'aquesta jornada i de la derrota del Tottenham. Hola, Fernando Polo.
Hola,
què tal? Bona nit, que elegant vens.
Madalana. Avui tocava vestir-se una mica de pingüino.
Sí.
Hi ha dies que toca vestir-se una miqueta.
Sí, ara el Santi Rolla ens explicava que ha anat molt bé aquesta tercera gala del futbol femení, no? L'antiga fàbrica Estrella d'Am. Moltes convidades.
Sí, sí, la veritat que sí.
Molta expectació. Tu hi eres, també?
Sí, molt nivell en aquesta gala. Sí, sí. La veritat, les guanyadores...
Sí, era del Mundo Deportivo?
Sí, era la gala del Mundo Deportivo.
Sí.
No m'ha arribat la invitació.
Encara has d'enviar invitacions,
home. Sí, vaja, hòstia, tio,
directe. Home, has d'enviar invitacions a la
quarta gala. Hola, què tal? Prec nota.
Bueno,
a mi tampoc.
Collons, vale, gràcies.
Fernando, tens deures.
Ja ho veig. Bueno, ja ho posaré al correu.
Amb el que ja he fet per tu.
Convidats.
Amb el que ja he fet per tu, Ferran.
Bueno, vinga, ho mirarem.
Això et passa per arribar 30 segons tard.
No... Anava a dir el puto ascensor, però no ho diré. Home, és culpa meva, era sortir abans.
Espectaculars.
Són nous, són molt macos.
Sí, però jo crec que ja arriba una hora de la nit que o vans els d'un cantó o els de l'altre. Ja. He hagut de baixar... No.
Perquè estan fent obres.
Ja encara. Ho sé, clar, però he hagut de baixar per agafar el vostre. Que ja funciona el de la vostra banda, està molt bé.
És molt maco, molt maco. Molt
sí, sí, nau espacial, eh?
Sí, sí, sembla allò el metro de Moscú, de Sant Petersburg, allò...
Ràpids.
Sí. Puig en un moment.
I un mirall, allò que et veus, eh?
Sí.
Veus...
I
més alt. Et
veus i que sensacions...
Bueno,
allò jo em veig... És el que és, no?
Però jo em veig millor, perquè crec que la il·luminació ajuda.
Sí.
L'altre era més fort.
La tertúlia més esportiva de Catalunya.
Sí.
Aquest tio fa 33 anys que el vaig conèixer. I ara així, eh?
Ja era així.
Bueno, sí. I ell també. Amb la pilota anem, no la deixava anar. La remenava bé, eh? Això sí.
Sí.
Però era per ell. Una pilota per ell i una altra per la resta de la cor.
Bé, tornem al futbol, gràcies. Del cap de setmana voleu fer algun comentari? De la jornada?
En farem molts.
Però, vinga, va fer, sí. Va. És que ara anirem a la Champions.
Ah, sí? O sigui, ja...
Ja, sí.
Sí.
Home, han d'anar passant... És que l'actualitat se'ns menja, bé, ho anirem barrejant, però m'agradaria sentir Xavi ja avui i tot el que ha dit Condé, però si voleu fer algun comentari de la jornada de Lliga estranyíssima que hem viscut, el Girona remuntant líder, el Barça guanyant sense mereixer-ho, el Madrid palmant a casa, bé, empatant a casa amb el Rayo...
És cert que les jornades van molt ràpid, però aquesta té miga, eh? Hòstia, tenc un dia. I és que jo crec que aquesta jornada... A veure, suposo que el Barça... És veritat que ja s'ha plantat en un partit...
Mira, bàsicament, perquè al minut 90 de partit a Donosti, si t'arriben a dir que el Barça li retallarà punts a l'Atlético i especialment al Madrid, no t'ho creus.
No t'ho creus. Però el que dic és que, clar, ja et plantes en cas de preparar el partit del Shakhtar. I viatges a Hamburg, que ahir estava un senyor amb uns explosius allò a l'aeroport i no podien aterrar avions. Vull dir, que la història et porta cap al Shakhtar Donetsk. Però el que va passar no és per analitzar-ho, eh?
Sí.
I per aprendre i per treure conclusions i perquè no es torni a repetir. I el Xavi ho diu. És a dir, no és que ho diguem nosaltres, és que l'entrenador, que és el que ho treballa, després de palmar a casa contra el Madrid, és el que et diu, escolta, s'ha de fer molta autocrítica. Per tant, sí, a veure, podem entrar ja cap al Shakhtar, perquè s'ha de veure, aquesta reacció s'ha de veure contra el Shakhtar. Però la primera part... sobretot de Noeta, si vam elogiar la primera part contra el Madrid, la primera part de Sant Sebastià va ser
va ser indignant.
Terrorífic.
La veritat és que dels 4 equips, 5, 6 equips que hi ha al davant, l'únic fiable en aquest moment es diu Girona. El Girona té un petit esborrany, que va ser el partit a casa contra el Real Madrid, que podria oferir, segur, podria haver ofert més del que va oferir.
El Madrid, i van rematar el pal abans d'encaixar,
no? El Madrid va estar molt sòlid de tota manera, però la resta de la seva temporada està sent absolutament exemplar. La resta d'equips, per joc, per resultats i per sensacions, la veritat és que estem en una, en un carrusel d'irregularitat difícil de pair. En alguns casos amb una regularitat perillosa, que és la manca de joc, la manca d'identitat, la manca d'estil, la manca de, del que tots sabem. És veritat que estem a dalt i això s'ha de reconèixer. És veritat també que, bueno, ja s'ha parlat molt dels 12 punts que ha guanyat el Barcelona en els últims 10 minuts d'aquesta Lliga, que són moltíssims punts, és quasi el 50% dels punts. I, per tant, això té molt mèrit, sobretot perquè el que mostra és que, a diferència de fa anys, el Barcelona hi creu fins l'últim moment, encara que no estigui jugant a res, perquè en algunes fases del partit de l'altre dia no vam jugar absolutament a res, i creu. I aquest hi creure, en realitat, té molt que veure, molt a veure amb la complicitat entre jugadors i cos tècnic. I això s'ha de dir. Els jugadors estan amb el seu entrenador, absolutament amb el seu entrenador, i creuen fins l'últim moment, fins i tot quan no surt res. Ells hi creuen i van fins al final, i a vegades s'alineen les estrelles i es guanyen punts. El que ha succeït aquestes 12 primeres jornades, de tota manera, és quasi impossible que es torni a produir. Per tant, tinguem molta cura, posem tots els peròs del món, mirem de ser autocrítics, perquè el que ha succeït fins ara, per estar només a 2 punts del Real Madrid i a 4 punts del Girona, no és massa normal.
Jo només m'agafo a que, hòstia, és molt difícil fer-ho pitjor. Per tant, si fent-ho així has anat trampejant amb les lesions, amb els problemes que has tingut, amb el joc que no t'ha entrat, amb les remuntades a última hora, estàs allà.
Bueno,
hem de ser optimistes, no?
Per aquesta irregularitat.
Sí, però vull dir que has de mirar endavant i penses, hòstia, anirem a millor quan tornin els lesionats, sí, però, torni Pedri, no?
Vull dir,
no.
Això es depèn, perquè...
Home, quan tornin Pedri de Jong, aquest Barça el to canviarà al mig del camp. Jo estic convençut d'això.
Bueno, confiem que sí. I el Pedri, la poca estona que va jugar, es va notar perquè és molt bo. Però jo el que dic és que, clar, a mi em preocupa la irregularitat, perquè és que el Barça és campió de Lliga. I va, jo, per mi, sempre ho dic, va créixer l'any passat a nivell defensiu, de que encaixava pocs gols, es va sustentar sobre una defensa bona, un gran porter, i a partir d'aquí, doncs, un Lewandowski que va marcar diferències i et va servir per guanyar partits per la mínima i els va aguantar molt bé. Però aquest any tocava fer un pas endavant en quant al joc, en quant a assolir aquesta, bueno, aquesta potència defensiva i sumar-li al joc.
Sí, però les lesions no t'han permès encara fer aquest pas endavant, per sí. Mi. Jo li poso el paró de vull veure la plantilla completa i amb velocitat de creuer.
Centrals. Aquest any les lesions són els migcampistes, però és que sempre hi haurà lesions.
Ja.
El Madrid té el, ha tingut el porter titular i el Militao.
Sí, però són dos jugadors de l'inici. O sigui, no. Jo crec que no, ni amb això que diré ara es pot justificar el partit, sobretot la primera part que fa l'altre i el Barça, perquè no és un problema de ser irregular o de jugar malament. Jo crec que el Barça no va jugar la primera part. Jo, la primera part que vaig jugar l'altre dia amb el Barça a Xavi no l'hi havia vist mai. O sigui, realment et van atropellar. I aleshores aquí està l'autocrítica que ha fet l'entrenador i els seus futbolistes perquè això no torni a passar, no? Però és evident que Pedri i De Jong són dos futbolistes ara mateix molt, molt, molt estructurals al Barça. I sense ells no podem fer un judici del 100% sobre la capacitat que tindrà l'equip d'anar evolucionant cap al camí que ha d'evolucionar. Això és evident, que ho ha de fer. Que ho ha de fer i el primer que ho ha dit és l'entrenador, perquè l'entrenador, recordo la roda de premsa a l'inici, Xavi Hernández va ser molt clar dient que l'objectiu d'aquesta temporada, independentment dels objectius a nivell de títols, era
jugar millor
i fer-ho amb més continuïtat, no?
Però contra el Madrid els primers 60 minuts
van estar molt bé,
van estar bé? Qui va jugar al mig del camp?
Escolta'm una cosa,
els mateixos que Canoeta.
No ho justifico, però la Real Societat és un equip que a casa físicament i futbolísticament t'atropella. Per mi és un dels millors equips de la Lliga, que després té un problema, que és el que li va costar la victòria.
Té
un problema que no acaba, i no només ha passat contra el Barça, va passar contra l'Inter a la Champions, ha passat moltes vegades a la Lliga, que no acaba de resoldre.
Aleshores no és tant un tema de jugadors, perquè és evident que a Gundogan li hem d'exigir més, és molt obvi, perquè venia com una de les figures, una de les grans oportunitats de mercat, i havia de donar un salt qualitatiu, que no quantitatiu, en el mig camp. Gavi està resultant molt superior al que s'esperava a aquestes alçades. Fermín, ni ho parlem, molt superior sí. al que es podia esperar. No. I, per tant, no és un tema dels jugadors, no és un tema de planter, que també, evidentment, que es noten les baixes de De Jong i de Pedri, evidentment, però de tota manera tenim jugadors per jugar molt millor al
home,
futbol.
Molt millor que la primera part a Donosti, segur.
I a la segona, i que a la segona però... també.
Sí,
i que la
no,
segona
és
també.
Que la segona
perquè la segona part comparativa part, ens sembla
però,
millor.
Però com a mínim hi ha moments, especialment els últims 10 minuts amb Pedri, doncs generes 3 o 4 oportunitats de gol i per tant et refas una mica més, no? Jo el que volia primer, en respecte al Girona, hem de tenir clar una cosa. El Girona, que fa les coses molt bé des de fa molt de temps, continuïtat. O sigui, el Girona fa 2 anys, el seu entrenador estava a la picota, a qualsevol altre club. I el director esportiu el va mantenir. Estava en situació de descens a primera ref. Fa 2 anys justos, amb 12 jornades, les mateixes que es porten ara, a primera. 2 anys després és líder de la Lliga. Segurament en aquell moment ni Quique Cárcel pensava que això podés passar,
ningú.
Però hi ha una continuïtat, hi ha una aposta, hi ha una manera de fer. Però tot i amb això vull dir una cosa, és a dir, sisplau, no comparem més el Girona, ni amb el Barça, ni amb el Madrid, ni amb l'Atlético, perquè el nivell de pressió d'aquests 3 equips és infinitament superior. Les coses no tenen res a veure. Mira, ho traslladem amb un exemple gràfic, que és el d'Oriol Romeu, que era el mariscal l'any passat al Girona, i aquest any aquí li està costant moltíssim. És que no té res a veure, és que el Girona, per exemple, va al camp del Sevilla, i empata, i fa un gran partit, i està a punt de guanyar, o guanya, em sembla, crec que va guanyar el camp del Girona, no ho recordo, però els últims 25 minuts, el Girona treu aigua de la seva àrea. I no ho critico, és que és obvi. El que passa és que la repercussió no és la mateixa. I jo crec que estem en una competició, la Lliga Espanyola ara mateix no té cap equip amb gran jerarquia. Si compares les plantilles de Barça-Madrid amb les que van tenir en el seu moment,
home, no,
no es pot ni comparar. Però és que igualment ara tu fas una anàlisi a uns mesos vista i dius, aviam, podem posar la mà al foc que el Barça sigui campió de la Lliga? Jo no la poso. Podem posar la mà al foc que el Madrid ho sigui? No. Jo no ho poso. L'Atlètic de Madrid, tres quarts del mateix. Però sí que... El Girona, per qüestions òbvies, perquè ningú se l'imagina fent un Leicester de moment. Ja ho veurem més endavant.
Però sí que és veritat, no. David, no. Que et falten jugadors, però jo sí que trobo que el Barça, hi ha jugadors que han jugat a Dianoeta, que van començar bé, però jo espero més de Joao Félix, perquè ha de ser un jugador
evidentment.
Espero més de Lewandowski, que ve d'una lesió, és veritat.
Està clar, sí, podem anar comentant els casos.
O de qui jugui d'extrem dret, perquè és que tens 3 extrems drets i juga Cancelo.
Però l'excel·lència als 90 minuts, i de manera continuada, jo crec que no hi ha ara mateix cap equip amb la suficient jerarquia com per aconseguir-ho. Crec que al Barça li han d'exigir més, evidentment, clar. No pot ser el que va ser l'altre dia.
Sí, però em preocupa.
Jo crec que el Barça, per exemple, la gent ha posat molt el crit al cel perquè contra el Madrid acabes perdent un partit. Amb unes circumstàncies estranyes que de cada 10 vegades que juguessis els últims 20 minuts, Bellingham no trobaria aquell gol i el rebot de Modric no acabaria fent una assistència amb Bellingham.
Però diria que ho amplifica Gundogan. Si no és per Gundogan...
Però Gundogan al marge...
Em sap greu, però aquell diumenge era un diumenge de derrota dolça.
Gundogan al marge tu fas 60 minuts bons on el teu problema és que no mates el partit, d'acord? I el pots matar perquè tens 2 pals, no el mates. I aviam, el Madrid, que fa 60 minuts lamentables, que s'ha dit poc perquè ha guanyat el partit, però el partit del Madrid és deplorable. Començar pel propi Bellingham, a nivell futbolístic,
no estic
és un drama.
Tu, David.
Ara, els últims 25 minuts...
El problema no és que no hagis matat el partit en els primers 60 minuts. El problema és que no vas a matar el partit els últims 30. Aquest és el problema. Els 10 passes enrere, la manca de fe,
enrere,
la
no.
manca de mossegada, la manca de salvatgisme.
No, perdona, que hi ha un rival que té qualitat.
Aquest és el... Evidentment.
Ah, doncs, ja està.
El problema és que no mataré el partit. I jo dic, el problema és que no vas a matar-lo els últims 30.
Però és que els últims 30 no pots.
Clar que pots.
No pots.
No ho justifiquem tot.
No pots.
Justificant-ho tot no arribarem enlloc.
Espera't un moment.
Clar que pots. T'has d'atrevir.
No, però és que no pots. No pots per què? No, saps per què? Vols que t'ho expliqui?
Comences a introduir canvis estructurals en l'equip. Comences a canviar dibuixos i el Madrid es ve amunt.
Deixa'm dir-te una cosa. Et diré per què no pots.
Un segon, Lluís,
et diré per què no pots. Perquè, primer, no, quins canvis vols introduir? Si introdueixes un canvi que no has d'introduir. Comencem per aquí. Si poses l'Oriol Romeu pel Fermín i no ho has de fer, encara que el Fermín estigui asfixiat. Perquè en aquests moments Benzema, Oriol Romeu és un jugador bloquejat, que no et pot aportar res. A Oriol Romeu l'has de recuperar quan torni Frenkie de Jong.
Canviem els marcatges sobre
Bellingham. No, tens, no, perdona'm, Lluís, al mig no tens rotació en aquests moments. No tens rotació. I saps què passa? Que contra un equip físic com el Madrid, que encara que no foti res de l'altre món, tard o d'hora, t'acaba atropellant una mica perquè físicament és una plantilla més potent que la teva, t'agradi o no t'agradi, arriba un moment que tu no tens la suficient capacitat futbolística, no tens els jugadors que has de tenir per allargar...
Fet...
No, perdona.
Saps per què hem fet 12 punts als últims...
Més minuts en el partit.
Però saps per què hem fet 12 punts als últims 10 minuts en aquestes 11 primeres jornades? Perquè físicament el Barça està bé. Físicament el Barça està bé. Tindrà els recanvis que tindrà, però
si no, no haurien guanyat
12 punts als últims 10 minuts.
Ha anat així la jornada. A veure, va, avancem. Què ha dit Xavi avui de tot això que estem comentant, d'aquests últims partits, del clàssic, de la victòria in extremis a Noeta i del partit de demà, que pot tancar la classificació pels vuitens? Marta.
Doncs anem a pams, perquè Xavi creu que estan en el bon camí per tornar a l'excel·lència després que s'anunciés precisament fa 2 anys el seu fitxatge com a entrenador. Xavi ha explicat que se sent satisfet de la seva tasca fins ara, però que es troben a mig camí de completar la feina, aconseguir el retorn del Barça allà on li pertoca a Europa.
Contento, feliz del trabajo realizado, pero pienso que estamos en la mitad del camino al éxito total, ¿no? Que sería volver a recuperar un Barça grande, sobre todo en Europa, y seguir compitiendo en las competiciones locales, que es lo que ya hacemos, ¿no? Hasta día de hoy.
I entre el clàssic i Anoeta ha tornat el debat entre el resultadisme i el com. Li hem preguntat si és urgent aconseguir ajuntar les dues coses, guanyar i fer-ho jugant bé. Xavi diu que aquesta és evidentment la prioritat, però que és impossible que es pugui aconseguir sempre en tots els partits.
Nosaltres el que volem és jugar un futbol excels i guanyar per golejada. No, aquesta és la pel·lícula perfecta. Però clar, aquesta pel·lícula no passarà a cada partit. Hi ha un contrari, hi ha un rival que t'apreta, que nosaltres estem menys inspirats, que ens falta intensitat com en l'últim partit. El que hem de buscar és aquesta continuïtat, aquesta constància i exigir-nos més en aquest sentit. Trobar la fórmula perquè tant de bo arribem en aquest escenari ideal en cada partit. Però no passarà, no passarà, ja us ho avanço, no passarà.
I posant el focus en demà, remarca la necessitat de no deixar escapar l'oportunitat de certificar la classificació pels vuitens de final.
Creo que es importante, primero que hemos hecho los deberes en esta competición, esta temporada, ¿no? Llevamos 9 de 9, que es un bagaje muy bueno, diría ideal, pero que mañana tenemos que confirmar esto, ¿no? La clasificación es el primer objetivo para octavos, ya lo dije cuando empezábamos esta competición, y mañana es una oportunidad y no se puede dejar escapar. Y el segundo objetivo, ya dije, que era pasar como primeros de grupo. Vamos a ver de qué somos capaces, pero lo tenemos ahí.
Demà amb un punt, recordo que el Barça serà vuitens de final, matemàticament, després encara hauria de tancar segurament la primera plaça de grup contra el Porto, que és el pròxim rival, el 28 de novembre, el dimarts 28 de novembre, hi ha un Barça-Porto en la 5ª jornada a Montjuïc.
I deixa'm dir, Aleix, en aquest sentit, que l'entrenament ha servit també per veure quin tipus de terreny de joc es trobarà demà al Barça.
I què?
I ho hem de destacar, la gespa està molt seca, està alta, està irregular, en alguns punts fins i tot s'aixeca una mica, o sigui que avisa navegants de cara demà.
Ai, la gespa.
Ai, la gespa.
No ho dic per Xavi, que
sí,
ja...
Sí, com la de Getafe. No, anava a dir que m'agrada molt la frase de Xavi, que és ja us avanço que no passarà, perquè jugar actualment en el futbol actual 90 minuts dominant el rival, creant-li 30.000 ocasions, jo crec que és molt complicat, no ho fan.
Però li fa trampa. La Marta Ramon, per mi, fa la millor pregunta a tota la roda de premsa. I he sentit tot, el Lemus, el Poquí, a tothom. I fa la pregunta, que és quan trobarem aquest equilibri entre bon joc i resultat. I llavors fa trampa, Xavi, perquè ho porta a magnificar la pregunta, que és molt senzilla, és bon joc i resultat. I parla de joc excels i golejades. La Marta no ha preguntat per joc excels i golejada. Aleshores, clar...
Però una trampa no li posis una altra trampa, Lluís. És no, home, però... clar, no magnifica res. Xavi diu que tothom el que vol és que el Barça jugui molt bé cada partit, però... i guanyi.
Sí, però la Marta no
li, per golejada,
però la Marta no li està preguntant quan farem joc excels i golejades.
Jo entenc el que diu el Lluís en el sentit de... Jo crec que la gent no li està demanant o no li estem demanant a Xavi...
És regularitat en el joc.
Que guanyem cada partit amb comoditat, que sigui cada partit una exhibició, sinó que hi hagi una línia d'alguns partits, que no hi hagi aquest canvi com el que hi ha des del dia del Madrid, que acabem relativament, dic relativament perquè no es pot acabar content,
jugant molt bé el futbol.
No es pot estar content quan perds contra el Madrid, però satisfets, diguem-ho així, i que en canvi hi hagi un salt tan gran respecte al partit de la Reial Societat. Per això em sembla important el de demà, perquè però... venint de dos partits tan diferents, veure quina és una mica la tendència, no?
Que, salt...
com va, si el d'ahir va ser una excepció i la línia és el dia del Madrid, o si encadenem un altre partit com el de la Reial, que em semblaria una mica però més preocupant. Jo crec que el que li demanem a Xavi és que l'equip sigui una mica més...
Ja, però necessita Sònic. Tots els jugadors
però fins ara el
per poder fer això. Vull dir.
Sòlid,
sí, però la pregunta de la Marta és pertinent.
És a dir, jugaràs un dia millor, una mica pitjor, però que tu vegis un equip reconeixible i que més o menys un dia li costarà més i potser no guanya, però un altre dia sí que ho aconsegueix. Però que li vegis un punt de regularitat
totalment
i de solidesa, que és el que no li estem veient, jo crec.
No, jo crec que la pregunta és pertinent i la resposta és sí, estem buscant aquest equilibri entre el joc i resultat i ho eleva a joc excels i golejades. No és que no estan preguntant sobre això.
Jo tinc la sensació de que el Xavi voldria jugar a una cosa i que tots esperem que el Barça del Xavi jugui a una cosa.
Que és el Barça de Guardiola, perquè tots anem allà, eh?
No.
Tots anem allà, tots.
No, el Barça de Guardiola
jugarà.
El Barça de Guardiola...
de paradigma.
I ho dic sempre, i el Roger Saperes sap que en aquest sentit som integristes, potser ell més que jo. El Barça de Guardiola és un Barça brutal, però té un tio de 700 gols. És a dir... l'extraterrestre en qualsevol
ara,
equip
i ara un jugador diferencial millorat, així no el tens i clar, això et condiciona
però és que
molt
l'extraterrestre el Xavi aquest any volia a l'extraterrestre, menys extraterrestre però el volia
Bernardo Silva
i, no,
Messi. El mateix.
A Messi.
I té a Suárez, i té a Piqué, no i té a Puyol, i té a Xavi, i té a Iniesta
no és el mateix Messi que el 2009, Fernando, no hauríem